Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabies que a l'estiu, quan tenim les patates noves, és un bon moment per fer un bon puré de patates? I és que el puré de patates no és cosa dels petits, no, no, no. Si fem un puré de patates ben fet, és cosa de tots, de grans i de petits. Però quantes vegades hem intentat fer un puré de patates i ens ha sortit estriganyós, filat o amb textura de xiclet? Tan difícil és fer una de les preparacions més senzilles de la cuina vegetal com un puré de trumfes? De vegades on pensa que sí, però cal tenir unes premisses abans de fer aquesta preparació que no té cap misteri ni tècnica estranya. Això sí, primer de tot, el que heu de fer és amagar de la cuina el popular túrmix o aparells similars, és a dir, els que trituren. Aquests utensilis trituren molt bé per qualsevol producte, però no és el cas de la patata, que el deixa un puré filat i estrigonyós. Tingueu en compte el tipus de patata que compreu. N'hi ha que van més bé que altres per bullir. Per aconseguir un puré ben untuós, la patata ha de ser farinosa. En canvi, eviteu patates de carn ferma. La patata del bufet, per exemple, és boníssima. La patata mora, també. Les patates de pell vermella, també. Però al mercat avui en dia trobeu patates tot terreny, com per exemple la canavec. Podeu escalivar les patates, les podeu fer al vapor o les podeu bullir en pell o sense. Però la tercera premissa és que una vegada cuites no les deixeu refredar. Cal pelar-les ràpidament en calent i passar-les per un passapurés i, si no, aixafar-les amb el llom d'una forquilla o una mà de morter si voleu un puré més rústic. Si les bulliu i les deixeu refredar en l'aigua de la cocció, podreu veure com l'aigua agafa certa densitat. És el midó de la patata que fa que la patata quedi una miqueta llefiscosa. Si bulliu les patates, poseu la sal als últims minuts de cocció i sigueu un xic generosos, ja que encara hi hem d'afegir-hi més ingredients. Quan tingueu el puré de patata fet, amaniu-lo amb sal, amb pebre blanc i, si voleu, poseu-hi rovells d'ou i mantega a punt de pomada o un bon raig d'oli d'oliva verge extra. I no hi ha millor puré de patata que aquest que feu amb amor i amb passió. Si voleu, afegiu-hi algun formatge ratllat d'aquests que filen, i acompanyeu-lo d'una bona carn o un bon peix fet a la brasa. És sensacional. Comencem?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
I benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Un programa que ens agrada anar als orígens de la cuina i la gastronomia, perquè sense pagesia no hi ha cuina. I després d'aquest sabies que, anirem a veure en Víctor Torres, el nostre cuiner nòmada del programa. Després, en Jordi Bord, el nostre sommelier de capçalera. I després, la Virgínia Ruiz, la nostra cuinera vegui del programa, que ens porta una nova entrega del Gastronari. Acabarem el pica-pica amb en Jordi Ávila, el senyor Gastropíndoles, amb la guia Virgínia de la cuina catalana. I després, el reportatge. I és que ens n'hem anat fins a Llessuí a parlar amb dues noies. Per una banda, la Laura Gordó, que ha escrit un llibre. Quin? La noia de les ovelles piguellades. I qui és la noia de les ovelles piguellades? Doncs l'Anna Plana. Sí. Una noia que amb 24 anys se'n va anar a Llessuí i va dir que volia ser pastora. En fa 10 que hi és i ningú li retreu aquesta feina. És una crac, una dona, una gran pastora que avui en dia porta més de 4.500 ovelles. La voleu conèixer? Jo us ho recomano. No us ho perdeu. Al final, la cirereta del pastís. Vinga, va, comencem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Carles, què tal, com estàs?
Doncs avui m'ha tocat matinar bastant.
Bastant? Què vols dir, que ets a la Vall d'Aran?
No, estic a Calaf.
A Calaf, home, amb els ous de Calaf.
I les salsitxes de Calaf.
I què hi faràs aquí? Va, per quanta gent cuines avui? No diguis el lloc, eh? Ja sabem que ets a Calaf, però no diguis l'indret. Però digues, per quanta gent cuines i quin plat els hi fas?
No, sí, ja he cuinat, que era un esmorzar de forquilla.
Home, i què els hi has fet?
Salsitxes de Calaf amb ous de Calaf.
Home, això sembla molt senzill, però com els has fet aquestes salsitxes, ja?
Ben rosades, ben daurades, fetes amb llard.
Amb llard? Però què? Que n'hi hagi, que no n'hi hagi, que cobreixi, que estigui... Ja, explica-ho bé, això.
Una bona nou de llard, un xorro, saps que a mi m'agrada dir xorro, que està fatal.
Sí, no, un moment, la cleca, no? Sí. A veure, un rajolí
d'oli, perquè no se'ns cremi tant la llar, i bé d'herbes. A mi m'agrada posar-li molt romaní o molta farigola, segons trobo, perquè això d'anar comprant herbes tampoc m'agrada gaire.
Però escolta'm, si estàs aquí a Calaf, segur que en trobes d'herbes per aquí a tort i a dret.
Doncs com que sempre em perdo, doncs he aprofitat i a les marges dels camins teniu de tot el que vulgueu.
Escolta'm, important, aquestes salsitxes que dius, amb una mica d'oli, una mica de llard, de porc, a posar-hi aquestes herbes aromàtiques, mentre aquestes... Tu ets, diguem-ne, de primer coure-les així amb un format confitat i llavors acabar-les una mica més fort, o ets allò de fer-les poquet?
Jo sóc més de marcar-les directament. El que dius tu és molt interessant, però tendeixen a quedar la carn com més eixuta una vegada les tornes a passar. Això per un arròs seria fantàstic, o per un altre tipus de preparació, si has de farcir un pollastre o una cosa així, pel meu gust. Però pel ser un esmorzar d'aquest estil, hi havia altres coses, eh? L'esmorzar no és aquesta cosa tan bèstia. Bueno, sí, era una mica més bèstia perquè a més hi havia panxeta. Però he aprofitat, a més, he clarificat aquest oli resultant i aquest greix resultant, i he fet els ous allà mateix.
Escolta'm, que facis els ous allà mateix, llavors ja agafen, diguem-ne, tot aquest gustet i d'això, aquí m'hi falta una mica d'acompanyament, diguem-ne, vegetal, no? Suposo que els hi has fet alguna amanideta, perquè, clar, ous, botifarra, pa...
Doncs la veritat és que no gaire, perquè el que volien era energia per anar a passejar, perquè s'han matinat bastant, bueno, jo bastant més, perquè he hagut de pujar des de Barcelona, o sigui que imagina't, però a part d'aquestes tres coses tan proteíniques, el que hem fet és mullar un pa meravellós que m'han dit que aconseguien ells del forner, que s'ha llevat encara més d'hora, i no sé, pobre home, deu haver mort d'un infart.
Escolta'm, si a més el flaquer és, a veure, avui en dia, tu ara dius això, i avui en dia hi ha flaquers que ja no han d'aixecar-se allò a les 11 del vespre, que tenen una màquina que els hi controla la fermentació, que escolta'm, que van fantàstiques.
No, forn de llenya, dels de veritat.
Escolta'm, Víctor, moltíssimes gràcies i fins la pròxima.
Vinga, adéu.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Jordi Bord, molt bones.
Molt bones.
Què tal, com va tot?
Doncs molt bé.
Sí? Escolta'm, sí, què em portes avui a veure?
Una història de dos germans que tenen molta tradició familiar, de fills agricultors, que s'han criat entre les vinyes i que fa ja uns quants anys van decidir encetar l'elaboració del que ells en diuen vins singulars.
Ja sé on anem. Ja sé on anem. Avui farem una coca...
I un fitó.
Exacte, coca i fitó. Antoni i en Miquel, Miquel i Antoni.
Antoni i Miquel, en Miquel i el Toni, que han anat fent diferents projectes, diferents vins, elaboracions de diferents llocs, i han tingut moltes experiències a diferents cellers de Catalunya fins que van encetar aquest projecte, més o menys al voltant de l'any 2006, i van treure molts vins. I dintre dels seus vins t'he volgut triar un perquè és molt autòcton d'ells, perquè al final, quan tu veus un coca fitó garnatxa, és l'essència del projecte tal i com va començar amb la seva inquietud de fer vins singulars.
Mira, aquí m'estic donant compte, aquesta fonda, aquests vins, diguem-ne, de capçalera que ens porta en Jordi Bord, que tanta trempera tenen els vins, diguem-ne, de maridatge, els vins de copatge, com els vins monovarietals, no?
Totalment, totalment, perquè, mira, fixa't una cosa, eh? Avui en dia... tal com nosaltres volem o creiem que s'ha de gaudir d'un bon vi, és amb pau, tranquil·litat i sense gaires complicacions. I, per tant, qualsevol moment és bo per gaudir d'una copa de vi amb moderació.
Toni i Miquel Coca, Coca i Fitó, Garnatxa, sí. Hem anat cap al Montsant. Moltíssimes gràcies, Jordi Bord. Jo ja ho, avui, mira, si l'altre dia preparava unes mandonguilles, avui et vaig a dir que preparo la sèpia per les mandonguilles, però també prepararé un bon cèrvol, i prepararé, tu que ets d'aquelles terres, si et sembla bé, com a homenatge a tu, un estofadet de cabra.
Molt bé, doncs vinga.
Compres?
Compro.
Sí? Sí. Doncs va, fet.
Fet. Fet.
Apassiau.
Apassiau.
Adiós.
Adiós, adiós.
La Fonda de Catalunya al Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen el Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Virginia Ruiz, molt bones.
Molt bones, Pep.
Escolta'm, a la Virginia Ruiz, que és la nostra cuinera del Gastronari de Catalunya Ràdio, i avui tinc dues coses per tu. Per una banda, ens anirem cap a la P de Petxina, però primer hem d'anar a la G de gin tònic, perquè m'han regalat uns estris aquí per fer gin tònics, i el que no tinc clar, i aquí ens estàvem discutint amb Dani Jiménez, és què hem de tenir en compte a l'hora de fer un gin tònic o no, o què és el que no s'ha de fer mai a l'hora de fer un gin tònic.
Sí, mira, Pep, quan volem un gin tònic podem triar una ginebra o una altra, la tònica que ens agradi més o menys, però anem allò, el que no s'ha de fer mai. No podem servir un gin tònic amb un got de tub, perquè no hi cap tot el combinat, no es barreja bé tampoc, i no hi cap el nas per enflairar tot el perfum. No té sentit que fem servir una ginebra ben aromàtica i una tònica ben aromàtica, cardamom, pebre, llima, el que sigui, i després que no ens hi capi el nas. Llavors no podem utilitzar uns gels petits o parcialment descongelats. El gel ha de ser dur i que acabi de sortir del congelador. El fiquem directament a la copa, ja que si no, el goleix directament al gin tònic. No ens podem passar amb la quantitat de ginebra. Cadascú pot fer la combinació que vulgui, però un gin tònic ha de ser refrescant, no ens oblidem. Una proporció d'una part de ginebra per quatre de tònica seria el correcte. No agitarem mai la tònica. Queda molt bé de cara al client, però estem esbravant la tònica. I és espectacular per un mal gin tònic. I llavors no afegirem mai un suc de llimona. L'àcid cítric fa perdre ràpidament la bombolla de la tònica. Feu servir només la pell dels cítrics, que és on hi ha els olis essencials que donen l'aroma.
Fantàstic, això ho tinc clar. El got hauria de ser doncs una copa balona o un got ample, no el got estret. Després també el gel acabat de treure del congelador, la quantitat de ginebra, un per quatre, no fem barrejar allò, no agitem la tònica, i res de suc de llimona ni de rodelles, només la pell de la llimona. Una altra pregunta, escolta'm, que avui m'ha fet, avui en Roger Escapa m'ha trucat i em diu, escolta'm, aquesta dona que és un pou de saviesa, pregunta-li sobre la petxina d'Arenys de Mar. Què em pots dir de la petxina d'Arenys de Mar?
És una petxina lluenta, és un mol·lusc d'un suau color marronós amb unes llesques blanquinoses. És apreciada i es pot trobar amb facilitat a la llotja d'Arenys, encara que també se'n pesca al mar Atlàntic. La petxina lluent d'Arenys se'n pot trobar de diferents mides, amb una collita de forma ovalada, fina, llisa i lluent, tal i com indica el seu nom. La menjarem de diferents maneres depenent de la grandària. Si és petita, doncs la podem elaborar tal i com mana la tradició dels mol·luscs, fet al vapor, amb un raig de vi blanc, i sobretot no deixeu que perdi tot el seu suc. Moltes vegades els hi deixem massa, i llavors perdem totes les qualitats. Si són grosses, escaldeu-les 10 segons i refredeu-les ràpidament, per tal que es puguin obrir millor i les puguem menjar crues. I si no us fan el pes, feu-les amb un suc mariner, amb un gra d'all, una mica de tomata ben concentrada o fins i tot com les vieires o els mol·luscos arrebossades.
Doncs mira, de primer em demano unes petxines d'Arenys i després, en tot cas, diguem-ne, a la tarda ja farem un gin tònic. Et sembla bé?
Fet, Pep.
Moltíssimes gràcies, Virgínia.
Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I a la guia Virgínies de la cuina catalana tornem a tenir aquí el senyor Gastropíndoles. Què tal, Jordi Ávila?
Doncs molt bé, Pep. Vinc content perquè vinc de passar el cap de setmana al País Veí.
Què vols dir, el País Veí? Escolta'm, estem parlant de la guia Virgínies de la cuina catalana, eh?
Bueno, però jo crec que... No. Ara anava a dir una bestiesa. Andorra no és nostra, però sí que hi anem sovint i la tenim a tocar, eh? Perquè si te'n deixes, si et despistes per allà a Puigcerdà, quan t'hi trobes ja estàs a Andorra quasi bé, no?
No, quan diem cuina catalana volem dir, escolta'm, que també podríem anar algun dia a Londres si trobem cuina catalana, o a Washington si trobem cuina catalana, que hi tenim grans amics per allà també, eh?
Doncs jo, si et sembla, he decidit que aquests dies, mira, parlem d'una bona experiència que he tingut a Andorra, perquè tampoc és fàcil anar a menjar a Andorra, ojo, eh? No dic que no hi hagin bons llocs per menjar, però jo he descobert fa dues temporades, parlo de temporades, però parlo d'anys, un parell d'anys, que he conegut el celler d'Antoni d'Andorra. I és una cuina tradicional, en el qual podem centrar-nos a demanar poquetes cosetes perquè acabarem amb un arròs.
Ui. Jo ja veig que aquest estiu, Jordi, estàs molt posat amb els arrossos. M'agrada molt això perquè jo sóc un gran arrosseire. Però escolta'm, això d'anar a menjar arròs a Andorra no ho tenia clar. Tampoc tenia clar anar a menjar ostres a Andorra i després hi he menjat una de les millors ostres. Per tant, a veure, celler d'Antoni, on te'l trobem?
El senyor d'Antoni, jo sóc molt despistat, per anar per Andorra, perquè com no ho conec gaire, no ho sabria situar-vos, però si el podeu buscar al seu Instagram, perquè sí que és veritat que són molt actius a les xarxes, i realment el tema dels arrossos el toquen molt bé, i això està al carrer Verge del Pilar, que ara estava fent memòries, carrer Verge del Pilar, i és Andorra la Vella, això, eh? I trobeu un restaurant clàssic. I sisplau, si aneu a menjar un arròs, ja sigui el que, segons la temporada que aneu, doncs trobareu els de bolets, el de colomí, vull dir que estan especialitzats en arrossos i en altres productes, però sobretot l'arròs a mi em va agradar molt, i demaneu que si us baixin a la bodega. La bodega està al soterrani, la trobareu al soterrani, i podeu gaudir de vins d'antanyo. Gaudir-los no us obriran l'ampolla, però sí que és veritat que podreu veure vins amb molta solera, amb molta pols, perquè tenen una de les bodegues més interessants que hi ha a Andorra. I realment, vull dir que tot tu t'agrada el xai?
A mi m'encanta.
Amb feina o sense feina? Perquè ells fan un xai de sussat. Ells fan un xai de sussat que és una meravella, acompanyat d'una croqueta d'albergínia.
Hosti, tu, això sí que és un plat estiuenc. Però a mi el xai m'agrada de totes maneres. Posa'm el embós, posa'm els sensors, però clar, si me l'acompanyes ja també amb una... Clar, som molt de diguem, tradicionals de moltes vegades, però un xai amb pebrot i tomata, un xai amb bolets i d'allò, però un xai amb croqueta d'albergínia.
I acompanyat d'una mica de iogurt i menta. Que el iogurt moltes vegades el tenim molt ple establert per segons quines receptes, sempre abocat a la cuina dolça, o inclús molt enregistrat a la cuina dels entrants, no? Una amanida de cogombra i iogurt, una amanida de poma i iogurt, no, per acompanyar un xai, que el xai té el seu gust singular, no estem dient que un xai hagi de tenir un sabor potent, però ha de tenir el seu gust singular, doncs aquesta base de iogurt amb aquesta croqueta d'albergínia fa que netegis una mica la boca i tornis a fer una queixalada d'aquest xai molós sense feina, que és important. Ara a l'estiu no volem suar gaire davant el plat i el tenim sense feina, una bona ganivetada i un bon tall de xai a la boca amb aquesta salseta de iogurt, que és una meravella.
Doncs escolta, ens n'anem cap a Andorra la Vella, al celler d'Antoni, i després en tot cas ja ho veurem, vull dir, Nasqui ja no ho farem pas aquest estiu, no? Però anar a fer una passejada per allà de l'Hortino, sí.
Ah, sí, que sempre és agraït poder passejar per les muntanyes, aquest Pirineu que compartim, i Pep, si et sembla, a la propera tornem cap al país.
Doncs vinga, va, moltíssimes gràcies, Jordi Ávila.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Avui me'n vaig a buscar la Laura, perquè la Laura m'ha de presentar a una seva amiga que té moltes coses per explicar-me. Mira, ja la tenim aquí. Què tal, Laura? Com estàs?
Molt bé, Pep. Ja veus, aquí, amb aquesta temperatura, Les Suís està super, super bé.
Escolta'm, una altra vegada que ens trobem, però avui no ens trobem a casa teva, a Cal Tomàs, a la Pobla, sinó aquí a Les Suís, que m'has de presentar una noia que té moltes coses per explicar. El que passa que no sé si ens ho explicarà tot. Què et sembla, tu?
A veure, intentarem convèncer-la perquè té una vida molt interessant, eh? És l'Anna Plana. A veure, anem a buscar-la, va.
Mira, ja la veig aquí. Anna, què tal? Com estàs?
Hola, bones, molt bé.
Escolta'm, què fa una persona empordanesa a Les Suís?
Bueno, després de rodar molt, pues vaig acabar aquí fent l'escola de pastors i em vaig quedar.
Quants anys tens, es pot preguntar?
34.
I quan fa que ets aquí a Les Suís?
10 anys farà el setembre.
O sigui, tu amb 24 anys, és a dir, l'edat podria ni gairebé del Bollicau, vas venir aquí i per què vas venir a Les Suís?
Bueno, estava visquent a Menorca i la meva exparella va voler fer l'escola de pastors i la feien aquí a Rialp i aquí vam acabar.
Sí, vas acabar estudiant per fer de pastora.
Sí.
De Navata a Menorca, segurament que entre Navata i Menorca hi devien haver-hi molts altres llocs, i acabar a Les Suís, ostres, quin canvi, no?
Sí, la veritat que sí, mar i muntanya, canvi total.
Què et dona les ovelles amb aquests 10 anys que no t'hagi donat, no sé, un altre ofici? Perquè tu què vas estudiar?
Jo vaig estudiar perruqueria, després vaig fer alguna cosa de jardineria i després l'escola de pastors. I les ovelles, no sé, jo sempre dic que és una droga, que enganxa. Enganxa i un cop estàs enganxat ja no pots sortir.
Clar, algú podria pensar, no sé, ara faig 10 anys enrere, no? El 2010, i carai, una noia amb 24 anys que vol fer de pastora aquí a Les Suís, podríem dir a Les Suís, però podríem dir a la Garrotxa, a l'Empordà, o on sigui de Catalunya, no? I carai, una noia amb 24 anys vol fer de pastora? No sé si vas tenir, diguem-ne, allò que la gent va prendre en sèrio o no.
No, ningú em prenia en sèrio, tothom deia que era una altra il·luminada de l'Anna. No, en sèrio no em va prendre ningú, fins que ja m'hi vaig ficar de cap i després sí. Però bueno, sempre m'havia agradat la vida en masies, rotllo autosuficient i bueno, i al final ho vaig trobar.
Clar, ara em fas pensar, salvant les distàncies, i jo que tinc bons amics, diguem-ne, que fan formatges, que fan embotits, etc. No, és clar, és que jo era un d'aquells hippies, no?, d'abans. Estic pensant, per exemple, mira, home, ara dic a prop d'aquí, no?, a Ossera, no?, que hi havia l'Eulàlia Torres i companyia, no? Clar, tu potser en aquells 24 anys t'haveres, no?, una noia hippie que volia fer una cosa, que volia descobrir el món.
Sí, no sé si era hippie o no, però sí, m'anava molt el rotllo aquest de, bueno, de lliurona, de tot el rotllo d'autosuficiència, pobles abandonats, masies apartades, i bueno, quan vaig veure Les Suís i vaig conèixer el meu company, pues, al final em vaig quedar.
Com és començar, siguent tan jove com eres fa 10 anys? Clar, ara encara ets jove, no? Però amb 24 anys, va, vull posar ovelles, no? Clar, com es comença un ofici com aquest?
Bueno, jo em sembla que comences perquè tens 24 anys, perquè si ho hagués de fer ara no sé si ho faria. No, realment tens una força i una energia i unes ganes que potser ara no sabria d'on treure.
Però... Clar, tens la força i l'energia, però no tens aquella saviesa o aquella, diguem-ne, transcendència que segurament que tens 10 anys després, no?
Sí, però tens la poca vergonya d'anar a preguntar a tots els avis i que no tens vergonya de res, ni res al cap, suposo.
Escolta'm... a l'Empordanesa, però comences a tenir un deix lleidatà, eh?
Sí, tinc molta barreja. Encara trec paraules menorquines, que van ser uns quants anys a Menorca, i tinc una barreja... Bueno, soc del món.
Escolta, Laura, i quina relació té la Laura Gordó amb l'Anna? Què hi fa una noia que a casa seva tenen vaques a Salers amb una pastora jove de 34 anys que té ovelles?
Doncs tenim un llibre en comú, o sigui, hi ha un llibre que és el que ens uneix. Fa al febrer d'aquest any, del 2020, vaig publicar la meva primera novel·la, que es diu La noia de les ovelles pigallades, i la protagonista és l'Anna. Bueno, de fet, és una biografia novel·lada de la vida de l'Anna Plana.
I com va ser escriure una novel·la que, de fet, és una biografia, no? Que segurament que hi ha moltes coses que són reals i potser alguna que no ho és. Com és fer un llibre així?
Hi ha bastanta feina abans de començar a escriure, no? Llavors, clar, jo a l'Anna havia sentit parlar d'ella, de fet, li havia fet, crec, alguna entrevista quan treballava a TV3 perquè estudia periodisme, però no la coneixia més a fons. Aleshores, quan em van encarregar Cosetània Edicions d'escriure la seva vida, primer vaig tindre molta feina en conèixer l'Anna, quedar moltes vegades, a veure com podíem estructurar aquesta vida amb una novel·la, agafar confiança amb ella i que ella agafés confiança amb jo, i ha sigut un periple, la veritat, que bastant interessant, molts viatges a Llessui, algun viatge l'Anna també aquí a Pobla, i bé.
Com és l'Anna? Perquè clar, hi ha una cosa curiosa, i és que jo ara estic pensant l'Anna Llessui amb les ovelles, segurament té un punt d'esquerpa, no? Ara que tenim un micro aquí davant, Anna, no te'n vagis.
No, jo ja ho sé, jo soc salvatge, soc esquerpa, soc reàcia, no, jo ho tinc assumidíssim i suposo que la muntanya ho fa i com més anys passen més em torno reàcia.
Escolta'm, més que reàcia, esquerpa, no? Allò una miqueta, veus un micro o algú que et vol preguntar alguna cosa i aquests què volen?
És que em van fer el pròleg la Vanessa i em va descriure com una persona salvatge i no m'havia parat a pensar mai i té raó.
Clar, jo suposo també que quan un, diguem-ne, va visquent una vida de cada vegada més introspectiva i té moltes hores per pensar, també es va fent seva, no? I també és un creixement personal, això.
Sí, suposo que també m'agrada molt la soledat. És una cosa que tinc superassumida i m'encanta. Llavors, clar, com més gran et fas, les coses s'accentuen i això també es va accentuant.
Clar, jo crec que aquí el bonic és la relació que hi ha. Ara jo crec que es podria fer un altre llibre o una tertúlia com la que fem avui, que és la relació que hi ha entre una periodista o una persona que escriu un llibre per una altra, que a més, jo no sé si us coneixiu abans, però que us heu anat coneguent entremig de les ovelles pigallades, no?
Sí, exacte, i a més també hi ha una cosa curiosa, perquè quan l'editorial em va encomanar el llibre, em va fer l'encàrrec, clar, ells no sabien, ells sabien que era una zona, que era del Pallars, jo també, però el que no sabien és que a casa meva també som ramaders i que jo em dedico a l'empresa de casa i que tenim vaques, no? I aleshores jo crec que per ells va ser una sorpresa i jo penso que per la novel·la ha sigut una gran sort, perquè clar, jo vinc del mateix món que l'Anna. Una cosa és veritat que són diferents les ovelles que les vaques, però al final estem parlant d'animals, de ser ramader, de viure a la muntanya, i això va ajudar molt a entendre la vida de l'Anna i a saber, jo penso, potser transmetre des de més endins el que crec que pot ser interessant per a algú que no és d'aquest món, que no és de la ramaderia i que ha vist les bèsties quan han anat al zoo o quan estan de vacances a la muntanya. I jo penso que tot això ho ha fet interessant, a més que l'Anna té una vida molt interessant i ha donat unes quantes voltes fins a arribar aquí.
Anem a veure les ovelles o què?
Vinga, anem.
Caram, Anna, quantes ovelles, no?
Sí, 4.500, més o menys.
Però aquestes 4.000 són totes teves?
No, jo amb 540 ja faig. No, són diferents ramats que fem un agrupament a l'estiu, paguem un únic pastor i estan aquí dalt.
Escolta, però un ocellet m'ha dit que, diguem-ne, ara estem a mitjans d'agost, fa unes setmanes, t'hi vas passar gairebé un mes sol aquí.
Bueno, el mes de juny vam agrupar uns quants ramats del poble, abans de que vinguessin els ramats de fora, i els vaig estar guardant jo.
I com és estar un mes aquí dalt amb les ovelles i no baixar al poble?
Bueno, per alguna cosa baixava, però és una experiència, per mi va ser una experiència molt gratificant, molt bona, molt, bueno, molt bé. Jo viure en un refugi amb les ovelles a baix, la dona més feliç del món.
la noia de les ovelles piguellades, l'Anna, que alguns la coneixeran perquè va sortir en un anunci, beguent aigua allà al mig de les muntanyes, però és que aquesta noia sí que és veritat que és pastora, que no eres una actriu, que no?
No, era tal qual.
I com va ser això? Com és que t'agafessin per fer un anunci d'aigua?
És que va ser tot d'una trucada. Em van trucar, jo reconec que aquells moments estava com començant i els diners em van venir molt bé. I va ser per això, bàsicament, que ho van fer.
Escolta'm, que siguis la noia de les ovelles piguellades vol dir que les teves ovelles són piguellades? Són ovelles de la raça piguellada?
Bueno, hi ha ovelles de l'Empordà, ripolleses, però després també hi ha les ovelles d'aquí, les Xisquetes, llavors he fet una fusió.
Clar, és que jo hi pensava, perquè dius, a dos llocs, és a dir, ets d'un lloc on hi ha una raça concreta, com és la raça ripollesa, que jo tenim bons amics a Mas Mercè, allà a Siurana, i te'n vas a un altre lloc on també hi ha l'única altra raça autòctona de Catalunya, no?, que és la Xisqueta.
Sí, tinc marrans i ovelles de les dues races.
I barreges amb races o no?
Algunes sí. Alguna sí.
I què tal? És a dir, ja, a veure, parlem de les races, perquè clar, són dues races completament diferents, no? Tot i que, diguem-ne, a Catalunya hi ha molta raça lacona, perquè és una raça que dona una carn, diguem-ne, bona i que també dona, doncs, una bona quantitat de llet, aquí tenim dues races completament diferents. Com és la raça ripollesa?
Bueno, jo crec que ara em mataran tant els de la raça ripollesa com els de la Xisqueta, però és que la fusió de les dues, jo per mi fa el xai perfecte. Perquè la ripollesa té el coll més llarg, la Xisqueta el té més curt, llavors, bueno, el que ens interessen són costelles. La Xisqueta fa la costella més ampla, però la ripollesa la fa més llarga, llavors la fusió és perfecta, per mi és perfecta.
La raça ripollesa és una raça que eminentment càrniques i hi ha molt poca gent que faci llet, diguem-ne, d'una raça ripollesa, perquè en dona molt poc, no? Vull dir, una raça lacona més o menys on al voltant de, si no, tu em corregeixes, si no ho dic bé, però al voltant d'uns 3 litres al dia o així.
Hasta algun mes potser una lacona,
I en canvi una ripollesa no arriba ni el litre.
N'hi ha de bones que et poden arribar al litre i mig i tal, però no.
I la Xisqueta quan dona? Si la Xisqueta de llet?
No en tinc ni idea, però si em fa, no fa, se'n va com la ripollesa, Vull dir, no hi ha molta diferència en tema làctic entre unes i les altres.
Per això aquí el que feu és, diguem, el xai, bueno, que clar, corder, no, Laura? Aquí, aquestes terres, corder.
Sí, aquí corder, i crec que l'Anna ja ha començat a canviar i ja es refereix al corder, sí, i no al xai, aquí en sona de lluny el xai.
Escolteu, clar, tenim les ovelles aquí, com és el dia a dia d'una pastora aquí dalt a la muntanya?
Bueno, ara mateix estem molt bé perquè hi ha el pastor de muntanya i nosaltres podem fer, entre cometes, vacances, però bueno, el setembre, mitjans de setembre començaran ja les mares a fer breguer, hem de començar a triar ovelles i comencem la paridera. Llavors la paridera també m'instal·lo en una borda que tinc i em solo estar un mes pujant i baixant de la borda, però sí que dormo a dalt i bueno, i fem la paridera, que esperem que sigui més tranquil·la que la de l'any passat. Però
va ser complicada la l'any passat o va ser llarga?
Va venir molt de cop i llavors en un dia em parien 40 i pico ovelles i és que no em podia moure de la borda. I tinguent dos nens, pues, es fa més complicat.
Bé, clar, tenir una família i tenir una feina que ha, és com la cuina, no? Una mica és un estil de vida, és a dir, no tens dies de festa, el dia de Nadal també s'han de portar a pasturar les ovelles, clar, és una altra història.
Sí, no té res a veure, però bueno, jo en aquest sentit he trencat una mica els esquemes, perquè les meves ovelles el dia de Nadal, el dia de fi d'any no surten a pasturar, que per alguna treballem a l'estiu i fem herba, així que els hi donem herba i nosaltres també estem a casa amb la família. I nosaltres cada any ens anem de viatge, també. Vull dir, ens agrada molt viatjar i bueno, per algú treballem, doncs es paga un pastor i te'n vas de viatge. I ja està.
Clar, jo crec que també és una d'aquelles coses que a vegades no ens en donem compte, no? Sembla que una família que visqui, diguem-ne, a pagès, ho hagi de fer tot, que ho hagi d'estar en tot moment, i jo crec que la interacció que hi ha avui en dia entre, diguem-ne, per una banda la globalització, per l'altra la comunicació, el coneixement, que avui en dia, diguem-ne, és una mica com els restaurants, és a dir, no és competència, és l'enrevés, no? Són amics.
Sí, sí, totalment. Vull dir, no tinc cap problema amb els altres ramaders del poble, vull dir, i al contrari, si ens podem ajudar entre nosaltres, i bueno, de fet a l'estiu fem l'agrupament, tots curem ovelles de tots, si s'han de curar, vull dir, no hi ha cap problema.
Escolta'm, ara perquè tenim aquí el pastor que els està cuidant a totes i d'això, però el mes de setembre, quan comencem, a quina hora t'aixeques?
Bueno, és que no dormim. És que, clar, les ovelles, almenys l'any passat, parien molt de nit. Llavors tens un matalàs aquí al paller i et vas aixecant cada 40-50 minuts i vas arroplegant corders i vas fent, i quan es fa de dia, pues, corre cap a casa, fer motxilles del col·le, nens al col·le, l'altre a la guarderia, i ja està, i sortir a pasturar i tornar a començar la nit i vinga.
Què es menja aquí dalt? Perquè, i clar, jo, ja és molt curiós, no? Jo sempre parlem amb el món del formatge, no? El formatge de pastor, no? Que el serrat d'ovella, de fet, eren aquells formatges que es feien a dalt la muntanya quan les ovelles parien, no? Que primer se'ls donava els xais, però després ja el xai, quan començava a menjar, ja aprofitaves aquella llet per fer el serrat d'ovella i això, no? I sempre m'ha interessat, no? Allò, què es menja quan estàs allà dalt a la muntanya avui en dia? Perquè, clar, abans un bon tall de pa, un formatge, que per això feies formatge o el tupí, no? Però avui en dia ha de ser diferent, no?
El mateix que menjaria a casa, exactament el mateix. Vull dir, hi ha els, com es diuen, els catxarros aquests que mantenen calent i menges el mateix. És que exactament el mateix que menjaria a casa.
Home, veig ara, no sé, menjant allà una olla aranesa, un escudí carrandolla, veient aquí les ovelles pasturant, estaria molt bé, no?
O uns cigrons amb xoreso, jo em faig de tot, i a l'hivern que fa fred s'agraeix molt poder menjar un plat de calent mentre estàs pasturant.
Laura, a l'hora de fer el llibre, jo crec que és una cosa interessant veure, com dèiem, aquesta interacció entre tu i l'Anna. Per on es comença a escriure un llibre d'una persona, diguem-ne, amb una vida tan dilatada en tan poc temps? Perquè, clar, 34 anys, déu-n'hi-do, no?
Clar, justament ara estava pensant en el que explicava l'Anna, no? De la Carmanyola i de que es porta altres menjars. Va ser és una dels anècdotes, no, que explico al llibre, perquè al llibre hi ha un altre protagonista, que és el Safalla, que és, diguem que és com el mestre, és un pastor del poble de Llessui, que fa de mestre de l'Anna, després sortida un cop de l'escola de pastors. I entre ells fa molta gràcia perquè, clar, primer que ella és una noia, és una dona en un món d'homes, o sigui que només amb això ja trenca esquemes. Després una persona jove amb moltes ganes de fer coses diferents i de trencar també esquemes, com el que explicava de, escolta, tu, a nosaltres ens agrada viatjar i volem marxar de vacances, a mi m'agrada menjar més que un tall de pa i un tall de secallona o un tall de formatge a la muntanya. Això és un dels anècdotes. Bueno, passa això, no?, en una escena de la novel·la, que estan el Safalla i l'Anna a la muntanya pasturant i ell treu un tros de pa i uns embotits i ella es treu unes llenties, em sembla que són, i unes llenties amb verdures i xoriço i tal, i clar, fa molta gràcia perquè el Safalla li diu en plan, ostres, a la gent jove, en plan, esteu carregats de roqueries, i ella diu, no, de roqueries no, perquè jo el que vull és menjar bé i menjar normal, perquè estiga, i clar, i cada dia vaig a pasturar, no tinc per què menjar fred. Són petits detalls, però que ja veus que són noves generacions, no? I l'Anna ha sigut una dona molt valenta perquè s'ha pogut enfrontar amb un món com molt marcat, amb unes certes pautes i un món molt masculí, que, ojo, això no vol dir que les dones no hi fossin, perquè les dones saben al darrere, el que passa que a l'ombra, però la cara visible sempre d'una casa ramadera en un poble era l'home, i ella ho ha sabut fer, i tot i que al principi, que això també s'explica a la novel·la, poca gent tenia confiança en ella, inclús el que ha sigut el seu mestre, inclús el Safalla, que li deia te'n cansaràs, no duraràs ni dos dies, i ha sigut molt constant i ha lluitat per una il·lusió, i escolta, se n'ha sortit molt bé, perquè ara mateix, si no m'equivoco, és la ramadera que té més caps de bestiar a Llessui i a la vall d'Assua, no? Vull dir que se n'ha fet un negoci al final.
Anys més tard de començar, estic gestionant tota la ramada, diguéssim, és a dir, qui s'encarrega de comprar els medicaments cada setmana, sóc jo, i me n'acabo de donar compte ara mateix.
Clar, és que moltes vegades ens pensem això, no? És a dir, pensem en la pagesia i veiem allò tan icònic que s'ha vist moltes vegades, no? Que és aquell senyor gran que gairebé doncs, no es pot moure, que s'ha passat tota la vida allà, amb la cara cremada pel fred, que només ha anat a ciutat quan alguna vegada ha hagut d'anar al metge, una persona que segurament abans doncs, no veia ni la televisió, i en canvi ara podem trobar una noia de 34 anys que potser va amb l'iPad o va amb el telèfon 4G.
Soc de llibres, jo en aquest sentit soc molt clàssica, m'agrada molt llegir i soc de llibres.
Sí, però bueno, però això no vol dir que no tinguis el telèfon allà i que puguis mirar a veure, no?
Sí, no, sí, sí, si he de mirar Instagram en un cert moment el miro.
L'altre dia tinc un amic que ell ja estava controlant les ovelles amb un dron.
Ja, a mi això no m'agrada, jo sóc més del gos i el pastor.
Escolta, com es diu el teu gos?
És que en tinc molts.
Clar.
Hi ha el quinto, i bueno, mentre fèiem el llibre hi havia el millor gos que tindré mai, que és el Bram, que es va morir fa 3-4 mesos. I bueno, el Bram, el quinto, la Vera, la Tura, n'hi ha molts.
Clar, una cosa és la relació que hi ha entre el pastor, la pastora i les ovelles, en aquest cas. L'altra és entre la pastora i els gossos, no? I això una persona que no hagi tingut mai gos no ho pot arribar a entendre, i els que tenim la sort, jo dic, de tenir gossos a casa, però de viure, és de conviure amb els gossos, aquesta màgia jo crec que no, hi ha gent que no la pot arribar a entendre. I vosaltres, que a més utilitzeu un gos o uns gossos, no?, per treballar, la màgia deu ser absoluta, no?
Bueno, és que jo em tiro més hores amb els gossos que amb la meva família, quasi. La majoria dels dies, quan estic pasturant, faig més hores amb els gossos que amb la família, llavors la connexió és espectacular.
Clar, segurament ara aquí en tens una bona colla i cada un té un caràcter diferent.
Sí, cada un és especial. Sí, sempre n'hi ha un que et destaca més que l'altre, però bueno, són connexions que tu agafes amb el gos.
Quin és el més carinyós o la més carinyosa?
Bueno, per carinyós és el quinto, i després hi ha la Vera, que és molt especial, molt, que ara mateix està ajudant el pastor de muntanya amb les 4.500 ovelles, però jo dic que també és carinyosa, diuen que no, però perquè és especial, l'has de saber i tenim la connexió.
I el més esquerpo, el que s'assembla més a tu de caràcter?
No, és que és la Vera la que s'assembla a mi. És esquerpa, però a la vegada té la seva punta dolçor.
I el que està més per les ovelles?
Bueno, la Vera i la Birra, la seva filla, també, déu-n'hi-do. Bueno, és que tots, és que són gossos que ho porten a dintre, les ovelles. Llavors, si tu estàs allà i hi ha ovelles, ells estaran per les ovelles.
Clar, és molt, molt curiós, no?, això, aquesta interacció que dèiem ara, i també suposo aquesta manera d'ensenyar, no? Jo no sé si el llibre, el fet aquest també el fet d'aprendre, d'ensenyar, de conviure, no?, s'hi nota, no?, aquí.
Sí, clar, jo des del punt de vista d'escriptora i del punt de vista de ramadera que soc, també vaig intentar transmetre totes aquestes anècdotes o potser donar a conèixer aquesta informació que la gent no té a mà el seu dia a dia, no? Com per exemple s'explica moments de parts de les ovelles, després amb una ovella que se li ha sortit la matriu, que tots són escenes reals, vull dir, que ha viscut l'Anna i com el Safalla li estava explicant a gestionar aquests moments, o com a una li havia picat un escurçó, a una altra ovella que se li ha trencat una pota, després amb tota la ramada que els agafa una tempesta que sembla que deia el Safalla que hi ha el cel, no? Que caigués del cel. Clar, jo penso que part de la gràcia d'aquest ofici és tindre tot aquest coneixement, que és algo desconegut i que està recollit en algun llibre, però que tampoc no hi ha massa feina feta en aquest aspecte, i és una novel·la però que intenta aportar molt coneixement de l'ofici que penso que és interessant.
Clar, moltes vegades la pagesia ens pensem que ha de ser una cosa que ens ve de família, no? O hi ha molts cuiners i cuineres, per exemple, que són cuiners i cuineres perquè a casa tenien el restaurant, no? I amb la pagesia jo crec que això encara passa més, no? I una persona que no vingui de la pagesia, però que es faci pagès o es faci pastora, és un canvi, no? Que és el fet aquest, per exemple, d'estudiar, no? Clar, això, per exemple, a llocs com a Suïssa ho tenen molt clar, i allà tu no faràs de pastor si no has anat a estudiar 3 anys, no? I en canvi aquí ens pensem, bueno, sou poquíssima gent els que estudieu a l'escola de pastors, no? Com és estudiar en una escola de pastors?
Bueno, jo tampoc no en puc parlar gaire perquè jo quan vaig fer l'escola de pastors, com qui diu, l'obrien. Llavors, per elles també era tot molt nou. Jo reconec que sí que era jove, tenia 24 anys, però jo ja tenia, feia molts anys que estava fora de casa i ja tenia les meves coses que pagar i tal, però m'hagués agradat molt també anar a l'escola de pastors del País Basc, perquè aquí pues, resumeix l'escola de pastors en 6 mesos i el País Basc són 2 anys. Llavors jo penso que allà surts molt preparat, no? I aquí està molt bé, però clar, és tot molt intens. En canvi allà tens temps de digerir-ho, no? En 2 anys és... penso que ha de ser un temps llarg, és que, i a part que jo fa 10 anys i encara estic aprenent, vull dir que és una cosa que no deixes mai d'aprendre.
Bueno, vas fer 6 mesos i portes 10 anys de màster, no, ja?
Bueno, sí, però han passat molt ràpid, que no m'he entrat.
Escolteu, hi ha una cosa que n'hem de parlar i és que, clar, estem parlant de corders i estem en una zona que, evidentment, és una gran zona, diguem-ne, de la carn de corder, però avui en dia, malauradament, tot i que el corder és una carn amb un gust fantàstic, és una carn, diguem-ne, molt estimada per fer trobades, per fer carns a la brasa, no? Allò que en dèiem abans, les costellades, malauradament, la carn de corder avui en dia no és una carn que molta gent en mengi assíduament, sinó que és molt de cap de setmana i això no és gaire bo, no? Perquè, ostres, és cultura, és tradició i és història, la carn de corder.
Bueno, i els que anem de viure és complicat, el que passa que, bueno, jo també penso que nosaltres com a pastors i productors pues, també ens hem de plantar, jo ho vaig fer el mes de gener i vaig dir que no vendria més als marxants, que s'ha acabat de que no ens valoren el producte i que no. Llavors vaig començar, bueno, a moure'm i a part de que tinc alguna carnisseria a la Seu d'Urgell, que em valoren el producte, em paguen el mateix preu tot l'any, que és un preu bastant bé, venc a una cooperativa. Llavors, de moment, no estic venent a... Espero poder aguantar, que és molt difícil, però bueno, amb tot el tema del Covid i tal, m'han seguit valorant el producte i pagant el preu pactat.
Aquesta és una de les coses bones, no? És a dir, que valorem, sempre ens queixem moltes vegades, no? O diem, no, clar, és que la gent no vol fer de pagès, que no vol fer de pastor, tal, clar, potser quan som consumidors, el que hem de fer primer de tot és això, no? És valorar aquesta feina. Aquí a la Fonda, que cada dia coneixem uns personatges diferents, hi ha una pregunta que és important, no? Que és, notes que la teva feina està prou valorada?
Bueno, ara sí. Ara sí perquè em valoren el producte, però fins fa pocs anys és que hi havia èpoques de l'any que regalava el corder, com qui diu, és que si jo desconto... Bueno, ja perquè no conto les meves hores, perquè ja és insufrible si ho conto, però és que no està... Molta gent està regalant la seva feina i no tots hem de treballar i tots hem de viure.
Anna Clau, una cosa és que això que ara trobis valorada el teu xai, però moltes vegades no arribem a pensar perquè hi ha molta gent que diu, no, clar, és que el xai és car, i el xai no és car, no? Per exemple, més o menys, clar, jo no sé si tu vens xai sencer.
Sí, faig venda directa, el xai mort i amb canal, que solen rondar els 100 euros, depèn del preu de llotja, i el matà són uns 8 euros.
Clar, és molt curiós perquè fa unes setmanes analitzàvem això, no? del preu del xai i vèiem que, clar, que si tu fas una compra de xai sencer, primer saps què compres i saps quin dia s'ha sacrificat. L'altre és, dius, escolta'm, sostenibilitat, una cosa és comprar un xai amb una caixa, un corder amb una caixa, l'altre és amb safatetes de dos costelles, una part del ronyó i tot això. I un bon amic carnisser em va dir, escolta'm, diu, un xai, diu, té 100 peces. 100 peces dividit per 4, diu, són 25 reaccions. Diu, et surt a 4 euros el quilo. Ai, 4 euros la reacció, em deia. Diu, sí, evidentment estic fent diguem-ne, una cosa així a llarga, no? Diguem-ne, fàcil. Però, clar, moltes vegades anem a comprar i no ens en donem compte o del que paguem per una reacció de carn, no?
Bueno, és que jo estic segura que si anem a la carnisseria un corder sencer ens valdrà 160, 170, 180... Pues aquesta diferència és el que hi guanyen els intermediaris, que són quins estan, entre cometes, enfonsant el sector, perquè bueno, jo crec que s'hauria de repartir, no? I no és lògic que jo, si vull vendre a un intermediari, me'l paguin a 65 euros, i llavors vagis a la carnisseria i valgui 170. Aquests 100 euros s'han perdut pel camí. i qui li ha estat donant menjar al xai soc jo, qui ha estat comprant el pinso soc jo, qui ha tret les mares a pasturar soc jo, però qui s'aprofita és un altre.
Escolteu, hi ha una pregunta molt fàcil, hi ha una ja li vaig fer amb la Laura quan vaig estar amb ella amb les vaques salers i ara te la faig amb tu. Després d'estar 10 anys aquí a Llessuí, 24 anys, ara fins als 34, ets feliç aquí a Llessuí?
Ah, sí, sí, si tornes a néixer faria el mateix. Sí, sí, no, canviaria, no.
Si, imagina't que agafem un diari, sigui un diari digital o sigui el diari que vas a comprar al quiosc, imagina't que estem d'aquí 10 anys. La Anna, amb 44, aquí a Llessuí, a la portada del diari hi ha una notícia sobre les ovelles. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Bueno, que s'ha arribat al punt que es valora la carn i el producte i que tots podem viure igual de dignes.
Gràcies, Anna.
De res.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres us hem preparat una cita d'en José Andrés que diu: he estat un bon cuiner tota la meva vida, però encara estic aprenent com ser un gran xef. Sempre hi ha alguna cosa nova per aprendre i nous horitzons per descobrir. Adéu-siau i moltes gràcies. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama.